21 anys amb tu.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 658 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge de 7 de maig de 2026. I abans de res, dues cosetes. Primer de tot, mos volem fer ressò que per part del Consell Insular de Mallorca, les rondalles mallorquines han estat catalogades com bé d'interès cultural i immaterial. I crec, bé, i de fet per això, des de fa anys tenim la secció precisament on recoïm, no?, on tractant de divulgar allò, la nostra secció de contes i rondalles i d'altres semblants, no?, de les nostres illes, perquè pensant que s'han de fer arribar en el públic, perquè, com sempre dic, no?, tot el que es pot extreure d'aquestes antigues històries que els nostres avantpassats i també els nostres majors han anat transmetent d'un en els altres. Així que des d'aquí la nostra alegria, no?, i també el nostre reconeixement a totes aquelles persones que s'han anat dedicant a recollir-les perquè d'altres les puguem difondre. Les mallorquines i les restes de les nostres illes, clar que sí. Així que bona feina i a seguir tractant de donar-li visibilitat, nosaltres, aquí a Font de Misteris, mentre mos deixin, és el que tractarem de seguir fent. I, per altra banda, informar a qui pugui interessar que el proper dissabte, que serà dia 23 de maig de 2026, està previst l'estrena de la segona temporada de Font de Misteris a IB3 Televisió, on ja, com bé, quan ja vàrem fer la primera temporada, no?, el que feim és dur una mica el format d'aquest programa de ràdio cap a la tele. I avui volem agrair a totes les persones que ho heu fet possible i bé, que esperant que vos agradi, ja mos anireu contant que vos sembla, els vostres comentaris, suggerències i el que mos vulgueu dir. Ara no sé si anar a sumar-hi o començar amb el que vull comentar. Bé, realment tampoc és començar, és continuar, perquè tot el tema dels ovnis i la possibilitat o no de ser visitat per naus estranyes, tot això està agafant molta força i protagonisme en el darrer temps, així que volia començar amb això. Però sí, primer farem sumari, formes de contacte, per quan vegeu el programa de tele, si mos voleu comentar, i res, i començam. Sinto sumari, Miguel.
Començarem aquest programa 658 de Font de Misteris comentant el tema dels arxius que va desclassificant el govern dels Estats Units, perquè és un tema que seguirà donant que parlar. El món diversos d'avui es volen centrar en un episodi històric com va ser la relació de Balears i l'expedició francesa contra la Ger de l'any 1830. Què passava a les nostres illes en aquell moment i quina relació té amb aquest episodi? I el Contes i rondalles de Neirana Font coneixerem de les rondalles mallorquines d'en Alcover, la història anomenada com Sant Vicenç Ferrer i en Simonot. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Ens podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials ens trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ib3.org i a la d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre al vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web fontdemisteris.com.
Idò, com deia, permeteu-me, és que jo crec que és obligat, no?, que tornem amb el tema dels expedients i les investigacions damunt del que ara es diuen UAPs, els ovnis. Tot allò que sobrevola i que es mou pel cel o per l'espai i que no tenim una clara, direm, definició del que pot ser. I és que es veu que, aprofitant que els Estats Units han començat a posar-se de manera seriosa a fer pública molta informació, ara hi ha altres països que s'afegeixen en això. Així ho diuen el Manco del Japó. A part de que hi ha que es va fent més punta, no?, del que es va mostrar en la, direm que primera gran desclassificació, la de fa uns pocs dies, on trobem coses que criden molt l'atenció, com per exemple, hi ha un objecte que es veu, un vídeo que vola, que és com una estrella de 8 puntes, que diuen que va ser detectada mitjançant infrarojos militars. Les puntes aquestes que té són de diferents mides, diguéssim, és com si fos una estrella, o allò me recorda també una mica un floquet de neu, i bé, es mou com de manera estranya, com surant, volant, si voleu, però com a sense destinació ni cap sentit, no? Va anant d'una banda a l'altra, ja dic com a volant, però sense anar enlloc, i va deixant com una mena d'estela. I és molt cridadís, i encara més quan un veu en què es podria comparar allò que va ser gravat pels militars nord-americans l'any 2013. Hi ha qui diu que es podria comparar en la descripció de certs tipus d'àngels o d'ésser sobrenatural del mateix tipus, no?, del que coneixem com a àngels, que, per cert, poc han tractat el tema dels àngels a Font de Misteris. No? Però en el que volia dir, damunt d'aquesta mena d'estrella que sura, fins i tot hi ha qui ho compara en certs passatges de la Bíblia, com l'Eclesiàstic, o també en el llibre d'Ezequiel, on mos parla d'aquell carro al cel, o les rodes aquestes també del cel. Si ve de dir que ho està mirant i tampoc veig tanta semblança, que tot s'ha de dir. Però el que anava, és brutal com descriveix la Bíblia objectes al cel, sí, però no és el que jo he trobat tan semblant en aquesta figura, en aquest vídeo dels militars, o el manco jo no he trobat tanta semblança. Ara bé, sempre ha d'haver qui posi una mica de... Bé, aquí cadascú que utilitzi el seu adjectiu. Jo no en diré cap, eh? Però és que en Sean Kirkpatrick, és un exoficial d'intel·ligència i també físic, que a més va ser director precisament de la coneguda com a AARO, és a dir, el Departament Oficial dels Estats Units per a la resolució d'anomalies en tots els dominis, que així se diu, que en definitiva és l'organisme que s'encarrega de la recerca d'aquestes coses, ha dit, referit a aquesta curiosa figura en forma d'estrella que es veu volar, que probablement es tracta d'un efecte visual causat per un motor a reacció que està calent. I tu, Borja, espera a dir-les, per favor. Diu que això és perquè els infrarojos moderns capten la calor, no la llum. Diu també que els motors tenen un efecte tèrmic llarg i que poden crear formes que semblen impossibles. No ho dic jo, eh? Així ho diu, per exemple, la revista National Geographic de fa uns dies, i diu que podria ser simplement la firma tèrmica d'un avió captada en el ángulo correcto con las turbulencias del aire creando esas puntas irregulares. Que amb això un es pot fer encara més preguntes. Perquè si és cert que ho va dir així, també podem fer punta del que va dir. Ah, també afegeix, referit a la seva feina, a l'oficina aquesta, on s'investiguen casos estranys, i d'aquesta feina diu que res m'hauria fet més feliç que haver descobert tecnologia alienígena, però que després d'haver revisat anys i anys de material classificat, ell considera pràcticament nul·la la possibilitat de trobar evidència de vida extraterrestre en aquests arxius. I si ara, com m'agrada fer, digueu-me tiquismiquis, eh? Però si un comença a tractar de filar prim, de treure-li punta, que deia, tal vegada la cosa no està tan clara. Per una banda, diu aquest senyor que aquella mena d'estrella que estava comentant, diu, probablement sigui un motor de reacció. Vos heu fixat? Clar, és que si diu probablement, vol dir que no ho saben. Nosaltres tampoc, nosaltres no ho sabem, però és que ells tampoc. I també diu que considera pràcticament nul·la la possibilitat de trobar vida extraterrestre en aquests arxius que s'han fet públics. I clar, aquí tenim que probablement nul·la no vol dir que segur que no es pugui trobar. I per altra banda, també diu, dins aquests arxius. Ho limita, aquesta afirmació, en aquests arxius desclassificats. No parla d'altres possibles arxius o d'altres, el que sigui, altres possibilitats, altres albiraments, altres situacions. Així ho tenim, que si un aprofundeix, segueixen, i jo crec que això és el més interessant, el més captivador de tot això, si un aprofundeix, segueixen sorgint dubtes. Segueixen havent massa preguntes sense respostes. De fet, aquest va ser director de l'oficina aquella i després de tant de temps treuen tantes coses que no saben què són. No sé, però jo crec que no deixa de ser curiós. I dins de tot això hi ha molt més, perquè, per exemple, hi ha allò de les llums a la superfície de la Lluna, que, pel que he vist, no descarten que pugui ser un objecte físic, no només llums, sinó un objecte físic. I, clar, la pregunta en aquest cas seria què feia un objecte físic desconegut als anys 70 a la superfície de la Lluna? O també hi ha un avió que diuen que va estar a prop de col·lisionar amb un estrany objecte cilíndric a prop de Nova York. Poca broma amb això. I crec que també s'ha de dir que, evidentment, hi ha informació que no l'ha entrat, que no surt a la llum, pel que sigui, o bé per motiu de seguretat, o bé per evitar nervis a la població, o tal vegada és per qualque altre motiu.
Jo, sincerament, vos he de dir que aquesta setmana he guardat una miqueta de repòs ufològic, per així dir-ho. He intentat quedar-me una miqueta a la barrera per no enfadar-me d'aquesta manera que m'enfado habitualment, com sabeu. Però és que hi ha per enfadar-se una miqueta, també. Sobretot amb aquestes declaracions d'en Kirkpatrick. És a dir, justament el vídeo que més recorregut ha tingut a xarxes des que se va desclassificar, que és precisament aquest des suposat o no avió reacció, sigui justament aquestes que plantegi tant de dubtes, que no saben molt bé què és, que sí, que no, que pot ser un avió, que pot ser... És o... Es va ajustat, i ho diré en tots els meus respectes, per no fer-se damunt, o mos volen fer passar per... És que, clar, si un ho pensa... és a dir, o no donen permès, o mos volen fer passar nosaltres per lo que no som.
Perquè... Se trata de la part de darrere d'una bioreacció que té una càrrega tèrmica i que ha fet això, i probablement, no ho sé.
Segurament és ben fàcil de comprovar si és o no és una bioreacció. Seguríssim. I més perquè... I això comentava l'altre dia a un... I això que m'hem tingut una miqueta en el marge, vos ho dic. Per això comentava en Ivan de Gran Misteri, un dels grans divulgadors de misteris a Espanya actualment, que, clar, això són gravacions infrarotges, però també són gravacions bones, fetes a 4K. De fet, a qualque dels vídeos, ell ho mostra, se't escapa un fotograma de gravació bona.
I d'això quan...
I, és a dir, seria fàcil de comprovar lo que és i lo que no és.
Ja que et suposarà fotograma que dius que se'ls va escapar o que se'ls va colar en aquests vídeos que tenen una resolució bastant dolenta, aquest vídeo, s'ha de dir, però si hi ha un altre que és en 4K que surt qualque cosa, jo ho vull veure, però, com vàrem estar comentant la setmana passada quan vàrem acabar el programa, ho vull veure de la pàgina oficial del govern dels Estats Units. Ja no me serveix que qualcú ho pengi, això. Que, de fet, si qualcú... Ara tu, Sergio, recordaràs el número de WhatsApp i això. Per si qualcú vol veure aquest vídeo, li podem enviar per WhatsApp o per correu electrònic o tot això, s'enllaç directe en aquest vídeo tan sorprenent d'aquesta estrella que diuen que és un avió reacció.
Però si voleu, per allà seguir amb un altre tema, el resum real del meu pare actual damunt aquest tema de la desclassificació OVNI està a un tall de bou que he preparat i que, si voleu, per m'escoltar.
Crec que no vull, però, Miguel, si vols, l'escoltarem.
Fantástico, amigos de Fronteras de la Ciencia. Tengo ante mi vista y pronto pasaré a mostrarles un documento que ha de cambiar la historia de la ciencia espacial. Veo ante mí un ser verduzco, arrugado, con el rostro cubierto de escamas, pelos y verrugas, de aire siniestro, amenazante, casi diría repugnante. Tiene entre sus extremidades superiores un extraño cilindro metálico.
El termo. Es mi señora.
Ja sabia jo que no t'havíem de deixar posar un tall al manco. En aquest cas, t'has anat a un dels grans, a Les Luthiers. Però crec que sí que pot servir com a representació del que tal vegada volem transmetre. Crec que és molt, molt interessant. Però, efectivament, has dit mos anem a altres coses, perquè ara, si vos sembla, anem en la secció d'en Sergio Ribó. Mos n'am, deixam, de moment, el tema dels expedients sequeixos. Ja si un cas després el reprendrem, i si no, a properes edicions de Font de Misteris. Anam ara en la teva secció, Sergi Rigomont Diversos, amb moltes històries que ens serveixen per endinsar-nos més, no?, en la nostra pròpia intrahistòria i encaixica, quan vulgui, Sergi Rigomont.
Idò, avui a Mont Diversos, com les darreres setmanes, seguim entre la mà i la terra, i avui volem centrar-nos en un altre episodi poc conegut. Aquesta setmana ens centrarem en la relació entre les Balears i l'expedició francesa contra el Ger de l'any 1830. Això ho farem a partir de l'article de Juan Bautista Vilar, Les Balears i l'expedició francesa a l'Alger en 1830, publicat a la revista Mallorca. El punt de partida és important, perquè feia anys que la qüestió de l'Alger passava damunt les potències europees. Des del començament del segle XIX, Espanya havia intentat impulsar una expedició internacional contra els estats barbariscos, però les grans potències reunides, després del Congrés de Viena, no hi mostraren un interès real. Mentrestant, els atacs corsaris i les extensions a la Mediterrània continuaven i diferents estats actuaren pel seu compte. En aquest context, Mahó apareixeria ja com un punt de suport logístic de primer ordre per a les operacions navals a la Mediterrània Occidental. I quan les relacions entre França i l'Alger se rompen definitivament a començaments de 1830, París prepara una gran expedició militar. Espanya formalment no s'hi suma, però això no vol dir que les Balears quedassin en el marge, tot el contrari. Segons explica Vilar, el govern espanyol permeté que la intendència francesa contractés a les Balears els subministraments necessaris per moure aquella enorme maquinària bèl·lica, desenes de milers de soldats, milers de cavalls, més d'un centenar de vaixells de guerra i centenars de transports. A més, s'autoritzà l'ús de ports balears i fins i tot l'obertura a Menorca d'un hospital per atendre ferits i malalts de campanya. I aquí és on la història agafa una dimensió on les Balears seran, en part, els protagonistes. El gran comboi expedicionari sortí de Toló a finals de maig de 1830, però el mal temps alterà els plans. Després d'albirar a Menorca i Mallorca, el vent fort i la mala mar obligaren l'almirall Duperre a cercar refugi a la badia de Palma i altres ports balears. Diverses unitats de l'esquadra anaren confluint sobre Palma i hi estaren uns 10 dies, entre el 1 i el 10 de juny. Aquella estada va convertir temporalment la ciutat en una peça clau de l'operatiu francès. I els francesos foren rebuts, diu Vilar, amb gran franquesa per habitants de Mallorca i també per les tropes de la guarnició, que organitzaren festes, balls i recepcions, a més de facilitar totes les provisions que necessitava l'esquadra. Palma no només servia de refugi marítim, sinó com un espai d'acollida, d'avituallament i també de sociabilitat. De fet, alguns dels visitants francesos quedaran enfascinats per Mallorca. Vilar recull el testimoni de l'intendent Reynal, que lloà la bellesa de Palma, la badia, la fertilitat de l'illa, la suavitat del clima i fins i tot la qualitat de les taronges molt apreciades a França. Finalment, el 10 de juny, aprofitant una millora d'estens, l'expedició se posa en marxa cap al litoral algerià. El desembarcament se produïa a prop de Sidi Farrouch. Des d'allà, l'exèrcit francès avançava cap a l'Alger, mentre la flota del rei quedava immobilitzada dins el port. L'article assenyala que la resistència existir i que la conquesta no fou incruenta, és a dir, es va derramar sang, però el desenllaç acabà sent favorable per als francesos. La ciutat capitulà després de setmanes de bombardeig i presó militar, i la caiguda del Ger va ser celebrada a Europa com un gran esdeveniment polític i militar. Ara bé, si Palma va tenir un paper de refugi i escala, Mahó també va adquirir una funció encara més decisiva. Segons explica Vilar, Menorca s'ha convertit en un punt de suport, hospital i també base de proveïment dels francesos. La posició geogràfica d'Espermones, la seva infraestructura i la seva tradició com a plaça estratègica el feien ideal per acollir instal·lacions sanitàries i també logístiques. A Vilacarlos, a prop de Mahó, s'hi condicionaren edificis militars i també exagerat per convertir-los en hospitals de campanya. Hi arribaran metges, material sanitari sanitari i tropes encarregades de custodiar aquests establiments que havien d'estar relativament aïllats de la població civil. Pel que fa a les xifres, podem dir que impressionen, perquè el 25 de juny els hospitals reberen ja els primers centenars de pacients. Durant la primera quinzena de juliol ingressaren milers de ferits i malalts, afectats també per ferides greus, amputacions, gangrena, disenteria i altres patologies agreujades per la calor estival i també les duríssimes condicions de la campanya. El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població menorquina. Per al mateix temps, tota aquella maquinària també va activar l'economia local. Comerciants, hortalans, menorquins subministraven als hospitals i a l'administració francesa allò que necessitaven. Aliments, roba, utensilis, provisions de tot tipus. Més de 200 espanyols prestaven servei en els hospitals com a infermers, auxiliars, cuiners o bugaders. I també hi participaren moltes dones. Encara més, en Vilar explica que els menorquins també participaren en el proveïment directe de l'exèrcit expedicionari a l'Algèria. Les embarcacions de Silla transportaven provisions fresques cap a Zergo quarteraments francesos de Nord d'Àfrica fins en el punt que pescadors i mercaders trobaren en aquella activitat una oportunitat. I les conseqüències no acabaran en la presa de l'Alger. Un dels aspectes més interessants també és precisament el que passa després. Quan la campanya conclou i la presència francesa se consolida, nombrosos menorquins i també habitants de la resta de les Balears varen acabar establint-se a la nova colònia. En Milar assenyara que en els primers anys de dominació francesa s'instal·laren milers de menorquins i que a mitjan de segle hi havia també milers de mallorquins residents a l'Algèria. Tant és així que la denominació de Mahoners arriba a emprar-se de manera genèrica per referir-se a molts balears establerts en aquella Terra Nova. Com us pareix?
Tan greu va ser aquella arribada de gent ferida, malalta, etc., que se va fer un cementiri només per aquesta gent. Però has demanat que m'ho espereix. Jo m'apareix fascinant, com sempre, però per tot el que podem extreure i també per tot el que desconeixem. No? Com, per exemple, allò es va veure despoblada per mort d'aquella emigració cap a Argel, que, com has dit, va ser tanta la migració que va haver des de Menorca cap allà que dir Mahonès era com dir balear, una mica com a l'Argentina on dir gallego a qualcú és sinònim de dir-li espanyol. I en aquell cas el Mahonès també era la manera de referir-se a la llengua de Balears, i de fet així es referia en el nostre idioma, la nostra llengua, un d'aquells descendents d'aquella emigració massiva de Menorca cap a l'Argèlia francesa. Entre 1830 i 1850 tenc a les meves notes que hi varen anar de més 9.500 persones, que és moltíssima de gent. I entre aquestes 9.500 persones, i és per això que jo ho tenia en les meves notes, hi va anar na Caterina Maria Cardona, que va néixer a Menorca i que ja un pic allà a l'Argèlia francesa va tenir una filla, que era na Catalina Helena Sintes Cardona, llinatges ben menorquins, i d'aquesta senyora era sa mare d'en Albert Camus. Vaja quines coses. Albert Camus, el Nobel de Literatura, que deia que la seva llengua materna era precisament el mahonès. I de res, que mos pot servir, no, com deia, com a exemple de tot el que m'agrada dir sempre, no, tot el que podem extreure, no, d'aquestes píndoles que mos dus, Sergio, a la teva secció. Així que moltes gràcies. Fem una petita pausa i tot d'una continuem. Aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sols fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia de IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara a la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque contarella, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, estàu parlant de coses que es veuen al cel. Evidentment, jo no entraré en això. No és la meva funció, ni tampoc opinaré, ja ho saps. Però sí que podem contar un parell on el protagonisme el té precisament això d'éssers que volen. Però potser no com vos esperau. Així que començaré per aquesta. Està estreta del volum 5è de les rondalles mallorquines en Alcover. Es titula Sant Vicenç Ferrer i en Simonet. I conta tal que així. Quan Sant Vicenç Ferrer anava pel món, predica que predica amb una partida de frares, sentiren a dir d'un bruixot molt famós, anomenat Simonet, que duia molta de gent al darrere, i que tal dia i a tal poble havia dit que s'empullaria al cel davant tothom. S'hi presentà Sant Vicenç aquell dia amb tota la seva companyia, i troben tot el poble reunit, i un cadafal al mig de la plaça, i en Simonet que hi predicava, i tothom escoltant-lo, bocabadada i sense clucar els ulls. Perquè veieu que tot quan vos he dit és veritat, ara mateix m'empullaré en el cel, i en Simonet ja has partit per amunt i per amunt. Estava esglaiat i amb els cabells drets. Els frares no s'aturaven de dir a Sant Vicenç: «Fra Vicenç, posau-hi remei, capturau-lo, per amor de Déu. Tothom se farà d'ell si no el capturau. Deixeu-lo fer», deia Sant Vicenç, «que com més amunt se farà, més bon esclat pegarà». I en Simonet, per amunt i per amunt, i tothom que allà deia: «No hi ha remei, encara serà veritat el que diu aquest home». Quan ja havia pujat tant que ja arribaven els niguls, Sant Vicenç li fa la senyal de la creu. Aleshores, els dimonis, que eren els qui els empullaven per fer creure tota aquella gent que la doctrina d'en Simonet era la verdadera, i així convertir-los a tots, davant la senyal de la creu que els va fer Sant Vicenç, els dimonis aquells quedaren com arronsats i amollen en Simonet, que pren cap avall tot dret, sense fer cap voltereta. I quan pega en terra, se va fer mil venes. Tothom romangué aborrenat. No sabien què els hi passava. Aquí Sant Vicenç puja damunt el cadafal i els deixa caure un sermó d'aquells tan rimats que solia fer, i va convertir tots els que en Simonet havia desbaratat. anem ara amb un altre on també trobem, direm, que fenòmens pel cel que no haurien de ser-hi. En aquest cas, ens anem al poble de Vilafranca de Conflent, on, segons ens conta David Martí, el seu llibre Llegendes de bruixes i altres històries dels boscos, allà es va començar a sospitar d'una veïna de per allà, després de comprovar que cada dissabte, al voltant de la mitjanit, sortia per la ximenea de casa seva, encavalcada en una escombra i es dirigia al cim del Canigó. Un home, un d'aquells dissabtes, va aconseguir enfilar-se a la teulada de la casa de la bruixa i es va esperar que aquesta iniciés el seu viatge pel cel. Just quan sortia per la xivenea, amb la seva escombra, s'hi va agafar ben fort i junts van sortir volant pel cel. La bruixa, en veure que l'intrus no la deixava anar, va acabar accedint a la seva petició, però hi va posar una condició. D'acord, deixaré que venguis amb mi a l'aquelarre que celebram al cim del Canigó, però m'has de prometre que faràs exactament tot el que facin els altres. Si et despistes i descobreixen que ets un impostor, ho pagaràs amb la teva vida. Ho has entès bé? L'home, que no era capaç de parlar per culpa de la por que tenia, es va limitar a moure el cap dient que sí. Uns quants minuts després van aterrar al cim de la muntanya i van veure que ja s'havien aplegat totes les amigues de la bruixa, tan lletges i velles com ella. De seguida es van acostar a una gran foguera i allà van veure el dimoni, que havia adoptat la forma d'un boc. Les bruixes i els bruixots que participaven a l'aplec van agafar-se les mans i van començar a ballar al voltant del diable fins que aquest els va ensenyar el cul. I un per un, els assistents es van haver de posar en filera per fer-li un petó. Quan va arribar el torn de l'home, en comptes de vessar-li el cul, va agafar una agulla que sempre duia a sobre, ja que el seu ofici era el de sastre, i li va clavar tan endins com va poder. Desconcertat, el dimoni va començar a udolar i saltar com un possès, mentre una ràbia incontrolable creixia dins seu. Maleït sigui aquest bruixot, amb aquesta barba tan punxeguda que du. No vull que em torni a vessar el cul mai més. El sastre va aprofitar la confusió per marxar cap a Sayudeuma i, segons explicaven els més vells de la comarca, mai més no va voler tornar a trepitjar aquella muntanya carregada de misteris. Per la seva banda, el dimoni va estar un grapat d'anys sense poder seure per culpa d'aquell sastre que va estar a punt de perdre la vida en deixar-se portar per la curiositat. I com a càstig, mai més no es va tornar a celebrar cap altre que l'arre al cim del Canigó.
Com sempre, no? Tot el que es pot extreure de ses rondalles i ses llegendes. En aquesta primera, la de Sant Vicenç Ferrer i en Simonet, bé, hem de tenir present que Simonet és un llinatge benillenc, però jo crec que és evident que l'origen d'aquesta rondalla és un altre, perquè fa referència en Simó es Mag, que és un personatge bíblic que trobam en el llibre dels Fets, si no vaig errat, del fet dels apòstols i del que els apòcrifs, els evangelis apòcrifs, conten qualque història ben semblant en aquesta atribuïda en Sant Vicenç Ferrer. I damunt de l'altra cas contada, també aquí podríem estar parlant molt de temps, perquè, per exemple, això de donar-li una besada en el cul, en el boc, era la manera de dir-li en el dimoni, a un aquelarre, que un es sometia a ell, no? Però a part del que podríem comentar damunt dels saquelarres, també me ve al cap un altre semblant de Formentera, amb bruixes, no?, que volen, on un també s'afegeix sense ser convidat a un d'aquests saquelarres, encara que en aquella formenterenca s'autoconvidat va ser el que va sortir mal parat. I després, una altra cosa, i també jo crec que és molt curiós, has parlat del cim del Canigó. El Canigó, com el poema d'en Verdaguer, d'en Jacint Verdaguer, aquell que es va ficar precisament en líos per la seva activitat com a exorcista. Crec que és molt desconeguda la dada de que en Verdaguer hagués exercit d'exorcista amb els problemes que això el va representar. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Idò, com dèiem, no?, que volen seguir una mica amb el tema d'aquells arxius desclassificats per part del govern dels Estats Units fa no arriba una quinzena. I tu, Borja, que abans mos has dit que havies estat com a desconnectat i no sé què, però sí que has dit que volies comentar qualque cas del que... d'aquest que surten, no?, en tota aquesta documentació. Ja està contant des de l'estrella, tampoc massa, no ha entrat en detall, s'ha entrat més amb el que deia el director de l'oficina, exdirector d'aquella oficina, però tu volies anar amb un altre cas.
Sí, volia anar amb un altre cas, perquè és veritat que aquesta setmana sí que ha estat una miqueta més retiradet, però tot una que s'havien publicat els expedients, evidentment, me'ls van tirar damunt i van començar a trascar. I n'hi ha un que m'apareix bastant adequat perquè comentem, perquè... bé, és breu. És només un recull d'informació sobre un testimoni i el que va veure, però de veres que val la pena. És de CFBI i du per número d'arxiu és 620111328. I mos diu lo següent. El dia 26 d'abril de 1967, en Paul L. Peller, en domicili en el número 1430 de Southwest 76 Street, a Miami, Florida, se va presentar a l'oficina de Miami i va facilitar la següent informació sobre un objecte actualment anomenat com a objecte volador no identificat que, segons ell, va poder fotografiar durant el mes de novembre de 1944. Contava que des de 1943 s'havia graduat a l'Acadèmia Aèria Alemanya i que va ser destinat com a membre de la Luftwaffe en el front rus. Cap a cercavalls del 44, el van rellevar d'aquest servei i el van destinar com a pilot de proves en un projecte d'alt secret a la Selva Negra d'Àustria. Va ser durant aquell temps que va observar l'aeronau. Tenia forma de plat, d'uns 21 peus de diàmetre, que vendrien a ser de més 6 metres i mig, anava controlat per ràdio i duia diversos motors de reacció, això és important, muntats a la part exterior. Segons va detallar, la part de fora girava entorn d'una cúpula central que romania ben quieta. La feina d'en Peller era fotografiar l'aparell mentre volava. Va assegurar que havia pogut conservar el negatiu d'una foto que va fer a 7.000 metres d'alçada, de més 20.000 peus. Una còpia d'aquest negatiu, per cert, apareix a la darrera pàgina d'aquest informe. I també s'hi troba una altra foto fixa que, segons diu, la va fer jugant-se sa vida, on se veu l'objecte aparcat dins un hangar. Segons en Peller, l'aeronau va ser dissenyada per un tal Quer, no se sap res més, només aquest nom, un enginyer alemany des que ara mateix se desconeix on para. Suposava que en Quer va ser detingut per les forces aliades en acabar la guerra. En Peller va declarar que l'enginyer va mirar d'escapolir-se del reclutament alemany sense sort, ja que la Gestapo el va agafar a Viena entre finals del 43 i principis del 44. També pensava que secrets d'aquest aparell varen caure en mans dels aliats. Deia que aquesta casta d'aeronau va ser responsable d'haver batut pel cap baix un avió americà B-26. I més va donar dades sobre el combustible i el motor. Diu, entre altres coses, mescla combustible N2H4O en el alcohol etílic CH3OH, en comptes de la mescla portadora d'oxigen de peròxid d'hidrogen H2O2 en aigua. Dos motors de coet de 7 metres per 1,3 metres d'alçada, flux suau, propulsió rotativa, atenció amb aquest detall, a més de 2.000 metres per segon. És a dir, més de 7.000 quilòmetres per hora. En Peller va dir que va copiar aquestes dades d'un tauler que hi havia a la zona de Tancars. Soma va afirmar que els britànics el van abatre el 14 de març del 45 després d'haver estat enviat en el front occidental. El van tenir presoner a Londres i més tard a Brussel·les fins que el van deixar lliure a l'any 46. Se n'ha cap als Estats Units des de Bremerhaven, Alemanya, el 23 de desembre del 51. Va entrar en el país per Nova Jersey el 7 de gener del 52 i finalment va obtenir la nacionalitat a Miami l'any 58. Diu l'informe que actualment fa de mecànic a la Eastern Airlines a Miami. Segons va contar, va néixer a Àustria el 3 de maig del 24. En Peller va declarar que havia guardat tota aquesta informació perquè se pensava que els Estats Units, també és interessant això, ja la tenia. Però s'havia anat preocupant veient-se notícies no confirmades sobre objectes semblants i que el govern negués tenir aquesta tecnologia. Ell creu que una arma així faria bon servei en el Vietnam i evitaria que moressin més americans. I aquest va ser el motiu principal pel qual va contactar amb l'FBI. Soma va tornar a insistir que encara guarden negatius originals de les dues fotografies. Va dir que les fotos es van fer amb una exposició de 30 segons. Aquí acaba l'informe i jo afegesc que no per oblidar que l'avió més ràpid que va entrar en combat a la Segona Guerra Mundial va ser el Messerschmitt ME-163 Comet, que en picada, només en picada, volia passar dels 1.100 quilòmetres hora. I afegeix també que no va ser un avió de producció massiva.
La veritat és que és molt curiós tot el que dius. És un expedient de... que se va fer als anys 60, l'any 66, crec que has dit. Queda enrere en el temps, però a més enrere en el temps queda els dubtes que mos sorgeixen damunt tot això, perquè clar...
Per cert, hi ha un altre document previ en aquest, que es pipella també la mateixa informació, que diu que en Peller en el principi no li feien cas, que va insistir diverses vegades d'anar a l'oficina que l'escoltassin. També és curiós.
A denunciar sí. Aquesta mena de prototip alemany que hauria estat, crec que has dit, l'any 44, que hi ha una cosa que m'ha cridat, moltes coses m'han cridat l'atenció, però una d'elles és que va dir que tenia forma de plat l'any 44. La definició de plat volador no arriba fins als 47.
Efectivament, també s'ha de dir que, clar, ell ho diu
a posteriori, l'any 67.
Clar, ja, supos que ja agafes la terminologia que s'emprava oficialment, o extraoficialment, o el que vulgueu en aquella època. És a dir, no crec que ell mateix en els anys 40 ja, o sigui, abans que ningú emprés aquesta afirmació. Bé, o sí, no ho sabem.
Clar, no, però li podria haver semblat una baldufa,
clar, clar.
No un platet.
O sigui,
ell parla, no parla de platet volador, diu que tenia forma de coma de plat, no? Que sí. És el típic que sempre se sol associar, no?, amb aquests fenòmens estranys. No he vist la foto aquesta d'aquest informe. Després me la podràs mostrar, l'informe aquest de l'FBI, d'aquest desclassificats. Però el que més me crida l'atenció de tot això és el tema de la velocitat. Perquè és vera que els alemanys, en aquella Montsà, de fet, després va haver l'operació Paperclip de prendre a tots aquells científics alemanys que podrien ser útils per la Unió Soviètica i pels americans, d'agafar-los, com en Werner von Braun, per exemple, és a dir, que ja hi havia coets, i ja sabien de com fer el coet, de fet, se sube uno i se sube dos, ja havien fet totes aquelles destrosses que varen fer, però, clar, has parlat de 7.000 quilòmetres per hora. 7.000 quilòmetres per hora. Això és una mena de Mach 5. Clar, se pregunta aquí, jo crec que es maig 1, durant la Segona Guerra Mundial, Sergio, tu ets historiador, a la Segona Guerra Mundial encara no s'havia superat la velocitat del so, crec.
No, de fet, crec que va ser el dia 14 d'octubre del 47, una cosa així.
Que
estàs mirant abans, sí.
Dos anys després d'haver acabat la guerra.
Exacte.
I que estem parlant que un parell d'anys abans d'acabar la guerra ja hauria qualque cosa que anava a Mach 5, podríem dir, així a la grossa.
Sí, de fet, ja ho he comentat aquí també, es Messerschmitt, que tenia rècord de velocitat en picada, que és un detall important, no en vol recte, això no va ser de producció massiva. Els avions de producció més massiva, com per exemple el britànic Supermarine Spitfire, que és un dels avions més reconeguts de la història, no arribava a 900 km per hora. I era dels més ràpids.
Clar, aquí haurien de veure, jo me planteig, no?, quina és la credibilitat que podria tenir aquest senyor, aquell Peyer, una cosa així, es dic que es nomia, però clar, en el moment que l'FBI ho ha publicat 60 anys després, és perquè qualque cosa hi ha. No estem parlant d'un informe basat en la revista Año Cero, que vàrem comentar fa un parell de setmanes,
Que, per cert, recordeu quan la premsa especialitzada de misteri, a Espanya sobretot, parlava dels ovnis d'en Hitler?
Bé, sí, però això ha existit sempre. Clar, evidentment. I de fet, hi ha imatges d'aquests prototips,
clar,
que tenen forma de plat, precisament, que més volten amb...
Molt semblant a lo que diu...
És vera, no havia...
Què
no
passa?
Havia
que suposadament, o almenys oficialment, aquells prototips no van sortir mai dels hangars.
Exacte, mai varen funcionar. Quan s'aixecaven, al cap de 10 metres d'alçada, més o manco, tornaven cap a baix, s'estavellaven i no haurien funcionat. La veritat és que és molt curiós. Abans, quan he parlat de l'operació Paperclip, també he parlat de citar, no?, que la URSS també volia aquests científics. Ens varen quedar la setmana passada, no, l'anterior, amb ganes d'acabar de contar aquella història de 10.000 quilòmetres de albiraments a la vegada d'ovnis, però ja, no, avui ja no dona temps, així que ja s'irà la propera setmana, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagi passat una estona agradable i que hagi pogut treure colgues de profit d'aquesta font de misteris. I aquest dia, les notícies, els mitjans, la gent i nosaltres mateixos, no?, parlant de coses que es veuen en el cel i que no se sap ben bé què són. També parlant de documents desclassificats, del Pentàgon, i ara també diuen que del Japó. I també es parla de testimonis d'astronautes que varen veure llums estranyes a l'espai. Bé, fins i tot suposades entitats a la vora del seu llit. Això ho contaré la propera setmana, crec ja. Però és que a vegades pot semblar com si mos preparàssim o mos preparassin per a un futur on altres, és a dir, éssers d'un altre món, podrien deixar-se de ser, podrien deixar de ser una quimera, una imaginació, una possibilitat, deixar de ser una possibilitat per convertir-se en una, podem dir, que inquietant i inimaginable realitat. Ens fascina, no?, aquesta possibilitat de trobar vida a l'espai, també de comprendre aquelles tecnologies impossibles, i de poder desxifrar senyals que mos venen d'allà on no arribem a veure men què hi ha, i bé, i en el meu cas personal tampoc arriba el meu enteniment per comprendre-ho. Però, clar, un no pot deixar de pensar en que mentre miram el cel cap a les estrelles, cap a l'espai, cercant aquells que haurien de venir d'en fora, no?, és que pot ser que mos estem oblidant una mica dels problemes que molts encara tenen aquí baix, a la Terra. Mentre pensam també en fer colònies a altres planetes, i de cada pic ven com la vella Europa, cada pic és més difícil el poder viure una mica com hauria de ser. No sé quan va ser que aquell equilibri que crec que hi havia es va rompre, ni qui és el culpable, si és que n'hi ha. Però el que sí sé, utopies de la mitjanit del dissabte, ara el diumenge i vetres ràdio, és que cada pic, aquell desequilibri, pens que és major. I no sé quina és la resposta a donar-hi, ni quina és la solució, ni idea. Tant de bo ho sapigués. Però sí que sé que quan un mira les notícies i mira el nostre voltant és quan un vol tornar a mirar cap al cel, cap a l'espai, i seguir imaginant i seguir amb el món dels misteris. I bé, ja sabeu ja de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas és un poema de Miquel Fortesa titulat Els exilats, i que diu: he vist els exilats dins les tenebres dels llargs camins silenciosos cercar la pau de les ciutats innotes, cansats i morts de tantes nits d'insomni. He vist els exilats dins les tenebres, he vist els exilats dormir per terra en les estacions tumultuoses, esperant l'hora incerta de proseguir la ruta inconeguda sota les naus de negres armadures. He vist els exilats dormir per terra, he vist els exilats caminar febles pels vells carrers de desolades viles, cercant alberg mentre els infants ploraven aferrats a llurs mares tremoloses. He vist els exilats caminar febles, he vist els exilats passar a vora abillats amb estranyes vestidures de dol coberta l'ànima per tant de fills perduts en les batalles. He vist els exilats a nit d'insomni, con la muller de Lot, plans d'enyorança, girar l'esguard vers la llunyana terra, que abandonaren dolorida i densa de mort i de ruïnes. Més volant, pel cel clar, m'apareixia l'àngel de Déu, enflamejant espasa. Bé, jo crec que per acomiadar el mort mos encaixa aquesta cançó de John Mustaki, Gran Per, el padrí, el huelo. Allí, pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi. Tous les autres m'écoutent, mais toi tu m'entends. On est du même bois, on est du même sang. Et je porte ton nom, et tu es un peu moi. Exilé de Corfou et de Constantinople, Ulysse qui jamais ne revint sur ses pas. Je suis de ton pays, mais tel que comme toi, un enfant de l'enfant que te fit Pénélope. Tu étais déjà vieux quand je venais de naître, arrivé juste à temps pour prendre le relais. Et je finirai bien un jour par ressembler à la photo où tu as posé à l'ancêtre. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi que je glisse mes doigts le long de mes six cordes pour réveiller un air tranquille et monocorde. C'est tout ce que je sais faire.